És una de les imatges del dia, si no les heu vist, us les hem penjat també a les xarxes socials del programa. Els que hagueu vist la sèrie de Wire, el que ha passat aquest matí al pont de Baltimore, us ho ha portat directament a la segona temporada d'aquesta sèrie. Una estructura blanca imponent que s'ha esfondrat després que un vaixell mercant ha xocat contra un dels pilars del pont i, res, el que dèiem, només tocant un d'aquests pilars s'han anat amb un efecte dominó tot avall.
Sí, com dèiem, l'última hora seria aquesta, que el mercant hauria avisat les autoritats que ha perdut el control i la propulsió del vaixell, un vaixell que es diu de nom Dali, un transportador de contenidors de 300 metres d'eslora de la naviliera Myers.
És a dir, que s'ha com apagat, per entendre'ns, el vaixell?
Sí, ara hem revisat les imatges i és això feia mitja hora que acabava de sortir de port, direcció Sri Lanka, i just quan anava a travessar el pont s'ha quedat fosc. I ha sigut quan ha perdut el control, el vaixell s'ha posat, ha anat com a estribor i s'ha posat recte, directe, cap a aquest pilar, amb aquestes dimensions, evidentment un impacte molt gran, que ha tombat tota aquesta estructura central d'aquest pont, que té aproximadament uns 50 anys. L'Ajuntament ha decretat l'estat d'emergència mentre continuen buscant possibles supervivents i víctimes. De moment s'han confirmat com a mínim 7 desapareguts, tot i que en podrien ser fins a una vintena. Viatjaven els cotxes que, òbviament, amb el pont, han caigut a l'aigua. De moment els serveis d'emergència han pogut rescatar dues persones, una de les quals ferida de gravetat, l'altra il·lesa. El cap de bombers de la ciutat, James Wallace, admet que les tasques de recerca es podrien allargar hores.
L'àrea on hem de buscar és molt gran. Inclou la superfície de l'aigua, l'interior i també la mateixa coberta del vaixell. Creiem que encara hauríem de buscar més de 7 persones, però aquesta és només la informació que tenim ara mateix. Estem davant d'un accident molt important.
Pel pont, que es diu Francis Scott Key, circulen cada any més d'11 milions de vehicles que el fan servir per travessar aquest riu, que a partir d'avui també es farà molt famós, que és el riu Patapsco.
Ara mateix podem saludar l'Agustí Martín, que és degà de la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor en Marina Civil i capità de la Marina Mercant. Senyor Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. El seu testimoni és especialment curiós i interessant, perquè si no m'ho han explicat malament, vostè ha passat moltes vegades per sota d'aquest pont.
L'he passat unes quantes vegades, justament fent la ruta aquesta de l'Atlàntic, anant als ports de la costa est dels Estats Units. I és un pont molt conegut, perquè ja està l'arribada mateix a Baltimore, i si el passes de dia o de nit era fantàstic.
És una obligació per entrar a Baltimore creuar aquest pont, o hi ha una altra manera de fer-ho?
No, per entrar a Baltimore, que és una bahia, dins de la gran bahia que és immensa de Chesapeake, aquest pont és el darrer pont, perquè primer passes un que és molt gros, i aquest ja és per entrar pràcticament a la badia del port de Baltimore.
Com s'ha de fer alguna maniobra especial per atravessar-lo?
No. Justament Baltimore, des de l'Atlàntic fins a arribar a Baltimore en aquest pont, tot el canal està totalment balisat, amb el que anomenem el sistema Bravo, molt és conegut per la gent de mar.
Això ens haurà d'explicar. Què significa?
Bé, el sistema Bravo és que és el revés que tenim aquí a Europa, o que tenim en altres països del món, que quan entres en sentit d'entrada a un port, sempre trobes les llums i les boies de color verd, doncs el Bravo és al revés, de color vermell. Tenen el sentit invertit, és un tema tècnic, però això no és el motiu d'aquest accident, ni molt menys.
És a dir, que el que vostè m'està dient és que està ben senyalitzat, per entendre'ns.
Totalment ben senyalitzat, i més als Estats Units, on tots els canals estan totalment sempre senyalitzats i ben comprovats. Això no ho posem en dubte.
La investigació que està en marxa ens indica en aquesta última hora que el vaixell hauria perdut el control i la propulsió quan sortia del port. Com ens hem d'imaginar una situació com aquesta? És a dir, què pot haver passat dins del vaixell?
Doncs bé, això és una situació que lamentablement pot passar i passa, i si això passa en un lloc una mica compromès, com és la sortida o l'entrada o la vora de la costa, és molt perillós. És el que s'anomena un blackout, que és la caiguda de la planta elèctrica. Quan cau la planta elèctrica, els generadors que estan fabricant, per dir-ho d'alguna forma, el corrent elèctric pel motor, aleshores la conseqüència és que perd la propulsió i també perd el govern al vaixell. Si això et passa a la vora de la costa, o en aquest moment que estàs pràcticament dins d'un canal i et surts del canal, o bé te'n vas contra el pilar del pont, o bé pots anar sobre d'un baix. Segurament és una de les causes més importants dels accidents amb vaixells que naveguen a la vora de la costa, vale? Perquè et paralitza durant un temps el vaixell, un temps que pot ser curt, però de vegades aquests pocs minuts que tens perquè es torni a posar en marxa amb un generador d'emergència i ens alimenti la font principal d'energia del vaixell, aquests moments són tan crítics que en un cas com aquest, doncs passa això. Si ens passa al mig del Mediterrà i no hi ha cap vaixell a la vora, no ens passaria res. El complicat és quan passen aquests moments, que són moments crítics de maniobra.
Clar, és a dir, pel que entenc, això pot passar, podem tenir un blackout, però per no quedar-se sense energia hi ha un altre generador que torna a arrencar, però hi ha un lapse de temps, no és immediat.
Hi ha un lapse de temps i també depèn una miqueta per què ha estat produït aquest blackout, perquè de vegades els vaixells actuals, els vaixells moderns, hi ha, poden haver fallos de sensors, un cortocircuit, una sobrecàrrega, algun tipus de feina que es vulgui fer coberta mentre estem navegant, que no s'hauria de fer en un moment de maniobra, en què vols acoplar un altre generador i pot haver un problema d'aquesta mena, no? I això és una mica, no és una cosa anormal. De vegades en algun vaixell d'aquests que travessen els freus, de vaixells de passatge, aquí, per exemple, a Eivissa, algú ha tingut un blackout travessant els freus. Pot ser un accident molt greu. És el pitjor que et pot passar perquè no pots fer res tu en aquell moment. Bé, hi ha una cosa que es pot fer si tens temps per endavant. És com el barco es anirà parant, però recorrerà una distància, uns cables que diem, un cable és la dècima part d'una milla, uns 180 metres, encara recorrerà uns quants metres, hauríem de tenir gent a prop per fondejar el vaixell. Mm. O sigui, en aquell moment, fondejar una o dues àncores, però clar, si això et passa en aquell moment crític i ja estàs travessant el pont, no tens temps material per poder-ho fer.
Clar, perquè m'està explicant vostè, estaríem parlant, vaja, no hi veig aquí jo la negligència, un cas d'autèntica mala sort, és a dir, que els hi ha passat en el pitjor moment possible, m'atreveixo a aventurar.
Sí, a veure, sempre trobarem això de la mala sort en els vaixells, no existeix tampoc, eh? És un tema de causes i conseqüències, i realment alguna cosa estava passant perquè fallés aquest generador en aquest moment, no? Clar, si hem de parlar de que en aquell moment passàvem pel pont, doncs, i sort que ha estat de matinada. Això ara passa al migdia o a la tarda i hi ha centenars de morts aquí, veritat. Però, mireu, jo quan aquest matí ho he sentit per la ràdio, en seguida se'm ve al cap possibles motius, no?
A veure.
Que hi hagi, per exemple, no? Que ens falli el motor principal del vaixell. Són motors molt grossos, molt potents, que pot tenir un curtcircuit, un incendi en aquell moment. O que ens falla el que és la direcció del vaixell, que són els servomotors que portem a popa, que són hidràulics, però també intervé la corrent elèctrica. Mm-hmm. O el que és el blackout, que és se'ns paren els motors, poden ser un o dos elèctrics, se'n diuen generadors, que fabriquen tota la corrent elèctrica perquè pugui funcionar totes les bombes i altres instrumentacions que facin possible que el motor vagi. El motor, si no tens el generador que dona corrent, encara que sigui un motor que funcioni, un motor de propulsió que vagi amb fuel i no tingui corrent, se't para. O l'altra cosa que sempre penses, no?, és l'error humà. Val? Són les quatre possibles errades o fallos que poden haver. Jo, clar, quan aquest matí he trucat a gent coneguda, Agustí, això és un blackout. El barco queda de vegades amb el timó a la via, vol dir que queda totalment proa a popa, o sigui, amb la mateixa direcció de la proa, o pot quedar de vegades en l'última posició, si el tenim cap a babord o cap a estribord, ens queda trabat, i el vaixell comença a girar, a governar cap a estribord, a la dreta o a babord a l'esquerra, i ja no hi ha qui el pari per la pròpia inèrcia. i estem parlant d'un portacontenidors de 300 metres d'eslora. No són dels més grossos, però déu-n'hi-do, i això té una inèrcia que, bueno, terrible, per no emportar-se només un puntal del pont, si n'hi hagués un segon també se l'emportaria.
Un tema de manteniment també podria ser?
Sí. A veure, jo, malauradament, ho haig de dir-ho, de vegades, cada vegada tenim els vaixells amb més tecnologia i amb menys persones, amb menys tripulants a bord. Això és un tema que ja ho parlem moltes vegades, perquè sembla que el cost de les persones sigui el més elevat del vaixell, quan són vaixells que fan uns viatges amb molts beneficis. Tinguem en compte que aquests portacontenidors que travessen el Pacífic, via Canal de Panamà, venen carregats, descarreguen diferents ports i de vegades aquests porten doncs, 6, 7, 10, 15.000 contenidors.
I quants tripulants?
Un camió. Aquests poden anar tranquil·lament amb 17 tripulants, quan abans eren 27 o 28. Sí.
Home, doncs escolti, m'està donant moltes pistes, sobre el que pot haver passat.
Bueno, perquè el manteniment és alguna cosa que hem de tenir en compte i és algo que s'està perdent amb els vaixells. De vegades els vaixells es fan perquè durin uns anys, perquè quan queden amortitzats ja els desfan. No és com abans que un vaixell podia durar 30, 40 anys, això s'ha acabat ja. És, ja calculem que en 12, 13, 15 anys, depèn del tipus de vaixell, ja o el compra una altra empresa i el revenen, o ja el desfan aquí a països asiàtics.
Senyor Martín, molt interessant tot el que ens ha explicat. Crec que un dia ens hauria de venir a veure a l'estudi i parlar amb més profunditat d'aquests problemes que ens estava detallant i d'aquest tipus de vaixells que, per desgràcia, avui doncs, han causat aquesta situació. Gràcies per atendre'ns i fins una altra.
A la vostra disposició.
Bona tarda, adéu-siau. El primer dubte... Bé, fixeu-vos el que ha dit, Quan parlem de manteniments i, sobretot, quan parlem d'estalviar-nos uns dinerons...
Clar,
a veure, aquí això és especulació, No tenim una informació, però vaja, parlem amb una persona que sap molt d'aquesta història.
De 27 a 17 persones.
Sí, ho ha dit ben clar. Per saber si és normal que un pont com el de Baltimore hagi col·lapsat d'aquesta manera... Volem preguntar-li com pot passar això a Fèlix Ruiz Gordino, doctor, enginyer civil i arquitecte tècnic especialista en patologies estructurals. Senyor Gorrindo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
He canviat el nom dues vegades, disculpi.
Sí, Gorrindo. Sí.
Gràcies per atendre'ns. Sí, sí. El que ens hem preguntat aquí, quan hem vist l'accident, és que sembla que toqui... Una punteta, és a dir, que el contacte no sembla suficient, des de la nostra absoluta ignorància, perquè caigui tot el pont. Ens podia explicar per què cau aquest pont?
Clar, de moment, com deia també el company doctor enginyer nàutic, sabem poquíssim. Llavors, jo per les imatges que he vist, sembla que l'impacte ha estat molt fort, perquè es veu la proa del vaixell, que és un vaixell molt gran, de 300 metres d'eslora, en plena càrrega. La proa del vaixell estava destrossada, completament destrossada, de manera que és bastant possible que l'energia d'impacte hagi estat brutal. Llavors, clar, la pila d'un pont, la pila, el que és el pilar, la columna central amb la que ha impactat, una pila, encara que estigués en bon estat, que això és una cosa que també s'hauria de veure, no és el mateix que la pila estigui en bon estat de conservació, de forma que llavors la probabilitat de supervivència davant d'un esdeveniment, diguem-ne, excepcional és més gran que si està degradada, que llavors la probabilitat de supervivència és més petita. Però encara que estigués en bon estat, és un pont que té 50 anys, que pot estar perfectament en bon estat, encara que estigués en bon estat, que no ho sabem, un impacte d'aquestes característiques, una pila d'un pont no està dissenyada per aguantar una energia d'impacte tan brutal horitzontal.
També li pregunto des de la ignorància, quan es fan ponts on per sota hi circulen vaixells tan potencialment perillosos, es dissenyen d'alguna manera especial?
El pont es dissenya per aguantar principalment doncs, les càrregues verticals del pes propi, després tot el tema dels vehicles o de càrregues durs, accions del vent, inclús terratrèmols, vents que inclús poden ser huracanats, però no es preveu que puguin... El tema de que un vaixell de gran mida impacti directament contra una pila, normalment això no es considera. Es pot dissenyar, és a dir, si ens diuen, mira, volem dissenyar la pila del pont de manera que aguanti l'impacte, jo què sé, m'ho invento, d'un vaixell de 300 metres d'eslora, en plena càrrega, amb una velocitat de 3 nusos. Uh-huh. Es pot dissenyar, i també dissenyar com ha de ser aquesta infraestructura perquè el vaixell no s'apropi mai massa a la pila i no toqui a la pila. Això es podria fer, però clar, el cost d'aquesta infraestructura per un esdeveniment que passa pràcticament mai... és caríssim.
No, jo li pregunto perquè, clar, és a dir, és un pont que sabem que hi passa per sota, és a dir, no és que de cop i volta hi passi un vaixell, és que hi ha un munt de circulació de vaixells amb molta càrrega. Llavors també m'estava plantejant si no es podia fer, per exemple, algun tipus de defensa al voltant del pilar. És a dir, ja que el pilar és el que és i que ja ho hem construït així...
Sí. A veure, en ponts, per exemple, en el que és la part inferior de les piles, el que és la base de les piles, sí que es fa, quan els ponts estan sobre rius, on hi ha un flux hidràulic, sí que es fan defenses, perquè una de les principals causes d'ensorrament de ponts és precisament perquè quan hi ha una avinguda forta en un riu es creen turbulències hidràuliques al voltant de la pila, i això genera molta energia i erosiona la base de la pila i col·lapsa la pila i el pont. ¿Vale? Llavors, en aquests casos sí que es creen defenses amb unes condicions hidràuliques de manera que el pont queda protegit davant d'aquestes avingudes i aquests fenòmens hidràulics. Però respecte al, com t'explicava, respecte al tema de quan hi ha pas de vaixells, mercants, per exemple, en una zona portuària, etc., sí que es podria dissenyar. És a dir, a un enginyer se li pot dir, mira, aquest pont el volem a prova d'impactes de mercants. Mm-hmm. Dissenya la protecció, es pot fer. O sigui, en enginyeria de la construcció, quasi bé tot és possible, és una qüestió de diners. Es podria dissenyar. Ara bé, genèricament parlant, el cost d'aquesta defensa front a impactes desproporcionats de vaixells molt grans seria enorme.
Clar, vostè m'està dient, es pot fer, és una qüestió de quartos, però tenint en compte que pot passar molt poques vegades, no sembla una inversió molt lògica. M'està dient això.
Jo, per exemple, no he tingut temps d'investigar res al respecte, però jo que recordi, ja s'han ensorrat alguns ponts per impactes de barcos contra piles, però jo que recordi, un va ser l'any 2002 a Oklahoma, als Estats Units, que va haver 14 morts, i l'altre va ser el 1980 a Suècia, que van morir 8 persones, i l'altre el 1905. És a dir, clar, d'ensorraments grans de ponts per impacte de vaixells grans a piles, doncs potser n'hi ha un ensorrament, no sé, cada 40 anys.
Yeah.
I llavors, si tots els... I clar, estem parlant de, no sé, als Estats Units n'hi ha de ponts, només als Estats Units n'hi ha més de 400.000 ponts. Si haguéssim de dissenyar tots els ponts que estan però on hi ha trànsit marítim, dissenyats a prova d'impacte com aquest, serien tan cars, tot això és en general, vull dir, pot haver algun cas particular que a lo millor fos menys car, però en general aquestes defenses serien tan costoses que faria que el preu del pont fos tan desorbitat que, vull dir, clar, els recursos econòmics són els que són, i llavors en lloc de poder construir, jo què sé, els 300 ponts que necessitem construir en el país en aquest any perquè els necessitem, doncs podríem construir 20.
Ja entenc. En aquest accident, clar...
Com sempre, en enginyeria de la construcció, sempre una qüestió molt important és buscar sempre l'òptim, la solució òptima.
No, li anava a dir que en aquest accident podrien haver mort alguns treballadors que, precisament, estaven fent tasques de manteniment. Però, és clar, aquesta feina és bàsica.
Sí, aquest tema és importantíssim. O sigui, en el tema de ponts i en construcció en general, evidentment la part del projecte i de la construcció és molt important. Però el que anomenem nosaltres, el que és la gestió estructural, que és, ja ha nascut aquesta construcció, en aquest cas ja ha nascut el pont, ja està projectat i construït, però aquest pont a lo millor ha de durar 200 anys, Doncs com gestionem aquesta infraestructura de manera que durant els 200 anys estigui en bon estat de servei, tingui el que aquí, el que anomenem els científics al respecte, el que és índice d'estat, que tingui un índice d'estat correcte i estigui en condicions de servei, doncs això és tota una ciència, és molt important, el fer la gestió de l'estructura, i per això, entre altres moltes coses, doncs han de fer inspeccions periòdiques del pont per part de personal especialitzat per veure quin és el seu estat de conservació i fer tasques de manteniment preventiu. Què vol dir això? Doncs quan el pont detecta qualsevol petita deficiència, incidir a les fases inicials, ¿vale? Sense esperar que n'hi hagi lesions greus. De manera que amb una competent, amb una eficaç gestió de la salut estructural del pont, al llarg de la seva llarga vida útil, doncs aconseguim que estigui sempre en unes condicions de servei correctes.
Això deu estar regulat, no m'imagino, deu haver-hi una regulació.
Sí, està regulat. Precisament, a vegades, també a la universitat, en temes de recerca científica, n'hi ha un fenomen sociològic interessant que anomenem causa de succés desencadenant, que arran d'una tragèdia es generen normes d'interès. A lo millor a partir d'aquí estem més en compte, pues, a part de temes dels vaixells, doncs a lo millor del tema de les defenses dels vaixells, però ja dic, es poden fer, però serien molt cares. Per exemple, a l'any 67 es va ensorrar un pont als Estats Units i van morir prop de 50 persones. Això va generar que es creés als Estats Units el National Bridge Inspection Program, és a dir, un programa d'inspecció periòdica de ponts, i el National Bridge Inventory, que és un inventari dels ponts. És a dir, que es va normalitzar arran d'aquella catàstrofe, perquè en aquell cas la catàstrofe, pel que tinc llegit, va ser per un mal ús. És a dir, la càrrega que circulava sobre aquell pont era molt superior per al que estava projectat. ¿Vale? Llavors era un mal ús. I llavors, arran d'aquella catàstrofe, que era totalment evitable, doncs es va fer aquest tipus de normativa, que això s'ha estès per tot arreu. I dic que, simplement dic que el tema de gestió d'estructures i diagnosis de patologia d'estructures i manteniment preventiu en escoles com la d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona o en l'Escola d'Edificació de Barcelona són assignatures, són matèries que cada vegada tenen més protagonisme.
Disculpi, tenen o perden? Que no l'he entès bé.
El què?
Que tenen més protagonisme o perden protagonisme?
No, que cada vegada tenen més protagonisme.
Tenen, d'acord,
tenen
perfecte.
Tenen més protagonisme. Cada vegada, la part del projecte, evidentment, per als enginyers civils, quan fem el projecte d'un pont, és importantíssim, perquè normalment, si el pont és, a més, segons com sigui el pont, pot ser un projecte molt complicat, sí, efectivament, però cada vegada tenen més protagonisme aquestes de la gestió de l'estructura, perquè cada vegada el futur, no només en ponts, també en edificis, etc., va cap a el manteniment i millora d'aquestes construccions, clar, més que en construir noves construccions.
Bueno, i perquè cada vegada tindrem edificis i ponts més antics, efectivament. Senyor Gorrindo, ha sigut un plaer que ens atengués i les seves explicacions han estat molt clares. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Fins una altra, adéu-siau. Fixeu-vos en els dos casos. En el primer cas s'ha insinuat que podia ser també una qüestió de un blackout, però també una qüestió de que no hi ha calés per pagar tota una tripulació, i llavors passa el que passa. I el senyor Gorrindo, què ens deia? Doncs que sí, que per ideal tots els ponts haurien d'estar reforçats, però com que no hi ha calés per reforçar-los...
Una cosa que passa dues vegades doncs, cada centúria...
Doncs vinga.
Buenas tardes, soy Paco que Pérez, sí, de Construcción y Pérez, suegra 156.
Sí.
A ver, con toda la cautela, eso se veía de venir, porque...
¿Ah, sí?
Con esta obra grande, hace muchos años que estemos jugando a ser dioses y
no
hay que...
No,
sí.
Tiene razón. Tiene
estemos
razón.
Jugando a ser dioses cuando sí. No lo somos.
Yeah.
Hay que ir a lo fácil, porque después se hacen grandes infraestructuras,
claro.
Y eso pues hay muchos problemas. Cuando te complican mucho, pues bueno, ¿qué está pasando? La Torre de Pisa, que está...
La Torre de Pisa, bueno...
La Torre de Pisa,
por
un mantenimiento que no es lo suyo y por una construcción que no es lo suyo, está torcida.
Claro.
La Torre esa de París, del infiel... Está tan mal,
Eiffel, sí,
está tan
sí.
Mal que no han podido quitar nunca los andamios, porque si no se sí, derrumba.
Sí, sí.
La catedral esta que también está ahí en París, de Notre-Dame, pues ahí por una chispita de nada se quemó todo. Mira, hay que decir las cosas con su nombre. Ya no se trabaja bien la obra grande como se hacía antes, ¿me entiendes? Ahora, si tú me hablas de cosas antiguas bien hechas, como por ejemplo las pirámides del Egipto, Eso es otra historia,
claro.
Porque eso no lo tira nadie, pero vamos, esto tiene una base que por su forma propia tiene ahí muy fuerte, que aunque dé viento fuerte, aunque fuera un barco en una pirámide, ¿sí? No lo va a tumbar. Porque si tú hubieras hecho el puente con pirámide, eso de puente no
el
se
puente
hunde.
Con pirámide.
Sí, sí,
pirámide.
En vez de poner una pila, una base, mete una pirámide gorda,
claro.
Eso no lo hunde. Y ya pueden chocarse 20 barcos que no lo tiran nada, ¿me entiendes? Y es macizo. Y otra cosa te digo,
ver,
el Camp Nou...
Ahí.
Eso despídase de su campo, porque eso va a caer.
Bueno,
porque yo tuve una vez, con toda la cautela, pero yo tuve una vez un trabajador turco que, bueno, que no se le aguantaba ni el que va. Con toda la cautela, però no sé.
Ara farem una pausa i tindrem el plaer de parlar amb una persona que no parla sovint amb els mitjans de comunicació, perquè just fa 30 anys de l'alliberament de Maria Àngels Feliu, i parlarem amb una persona que va viure aquest tema molt, molt de prop, i reflexionarem sobre com es va tractar aquesta qüestió en el moment en què va passar. Míriam, moltes gràcies.
Fins ara.
Ara tornem.
Gràcies, gràcies.